pot dir a RAC1.
Sí, home, i tant, sí, sí.
Sí, sí, i me'n vaig anar a casa molt trist. Perquè sabia que ens venia...
Perquè hi tornàvem a ser, no? Segurament perquè una de les coses que ens va passar amb aquella pandèmia, des d'un punt de vista, i que segurament té a veure amb el que després n'hem parlat molt, que és la salut mental, era aquella sensació que de dos per tres de ja hi tornem a ser, no? Per un moment ens hem plantejat que sortíem, després, en aquell moment en dèiem les onades, no? Torna a venir una onada, no? Sí. I n'hi va haver alguna, la sisena, per exemple, també, no? Amb l'explosió de l'Omicron, etcètera, que era un... ja hi tornem a ser una altra vegada, no? Anàvem a sortir al pou i pam, avall un altre cop.
I aquesta era tornar a entrar, perquè aquesta era l'inici de la segona onada, havíem surfejat la part de l'estiu, la part des de la sortida de la primera fins a l'estiu, la de la tardor també era esperable, perquè el coronavirus és un virus, els coronavirus eren uns virus, o són, perdó, més ben dit, uns virus, bàsicament, que s'expressen a la tardor o hivern, i per tant era esperable, però la virulència amb la que arribava, i encara amb una població sense vacunar, doncs feia pensar que seria igual que la primera, i així ho va ser. I va causar també molt de dolor. Sabies que s'haurien de prendre mesures molt complicades, que la gent ho passava molt malament, no només aquella gent que estava malaltint i que amb malaltia greu, sinó aquella gent que no podia obrir el seu negoci, aquelles persones que estaven en ERTE, aquelles persones que no podien anar a treballar o perdien el treball. Era tot una situació difícil. Tindries que tornar segurament a confinar. Volia dir què passarà amb la gent gran. Hi havia, això sí, clarament, jo crec que per la part del Departament d'Educació i en aquest sentit també per una part del Departament de Salut, teníem clarament la idea de és igual, hem de tornar a obrir escoles perquè el que no podem és tenir nens i nenes que no hagin anat a escola durant 2 anys, perquè això també no sabíem el temps que podia durar. Eren tots aquells sentiments barrejats que sí que hi havia el record també complicat. Mm.
Segurament ara tot això comença a formar part ja del record, ja no, quan començàvem aquesta conversa que sembla que faci molt més temps que no pas aquests 3 anys. Els seus col·legues metges i qui havia estat sota la seva responsabilitat, al capdavant de l'ICS primer, després al capdavant directament de la conselleria, van fer una vaga. Va haver-hi vaga de metges, sí, ara tornant d'aquest mes d'aquest Nadal, aquest mes de gener, hi va haver vaga. Com ho va viure vostè?
Bueno, aquesta vaga l'ha vist un pèl diferent, no? Però és una vaga que era raonable, això ho sabíem tots. Jo aquí també haig de dir una cosa, és a dir, vam fer vaga al sindicat de metges, jo repeteixo, raonable, però jo també aquí haig de dir que des d'un altre punt de vista també s'han arribat a altres acords i que també molts dels sindicats han pogut arribar a acords. Però, repeteixo, és raonable. Per què? Perquè portes un temps de màxima tensió, perquè també les condicions laborals, algunes no són millorables, són millorables i han de ser millorables, i perquè, diguem-ho tot molt clarament, portem ja uns anys, ja portem anys, bastants anys, que queda pendent realment transformar el nostre sistema sanitari. Això és cabdal.
El moment és ara, en això, en aquest sentit, el moment crucial és ara, quan ens la juguem, és aquest moment?
Jo crec que la pandèmia, el que sí ha estat, és un detonant, no? I un detonant on ens ha posat, primer, una mica, ens ha explicat quins són els forats, quins són aquells punts que s'han de millorar clarament al curt termini, i que això s'hi han anat posant ja algun remei i encara queda, però després el que també ens ha mostrat és que necessitem resiliència, molta més resiliència, no només en el sistema sanitari a Catalunya, sinó en general en els sistemes sanitaris europeus. Hem de pensar que el món ha canviat molt, i ho diem, però en fem poc. Però el concepte, per exemple, de com els moviments migratoris, com el pas de virus d'animal a humà cada cop és més factible, el fet de començar a com tenim avui el medi ambient, i medi ambient que també ens portarà altres malalties. Per tant, és la idea de començar a pensar amb aquesta visió del que en diem una sola salut, un One Health, que és dir, haig de tractar de la mateixa manera la salut humana, l'animal i la mediambiental. Mm. I això vol dir canvis i transformacions clares en els sistemes sanitaris i no només en els sistemes sanitaris, sinó en la manera en què nosaltres abordem els grans problemes que tenim, els grans reptes que tenim, no només repeteixen el país, sinó globalment. I això, que pot semblar molt grandiloquent, és estrictament necessari. Pandèmies en tindran d'altres, en vindran. En vam tenir una fa 10 anys, 11 anys, que per sort no va ser el mateix que ha estat ara, que va ser la grip A, però que ens va donar també alguns elements que hem fet servir ara durant aquesta pandèmia de la SARS-CoV-2.
Home, aquests dies anem... I aquí el programa hem parlat també, s'està parlant molt en diversos punts del planeta d'aquesta grip aviària, que no hi ha manera de treure-la de sobre aquest brot que feia temps que dura, que hi ha hagut aquest cas aquí a Galícia, amb aquesta granja de bisons que s'han hagut d'acabar sacrificant, i això és aquí a tocar de casa nostra, diguem-ne, trucant a la porta.
Sí, i des d'aquest punt de vista, repeteixo, cada vegada haurem de tractar això de manera molt més global. I li podria seguir dient problemes com, per exemple, l'ús de les antibiòtics, l'abús que es fa dels antibiòtics a vegades en el món animal i el mal ús que en fem en el món humà. Això també ens causarà cada vegada més i més problemes de salut. Però bé, hi podria llistar. Per tant, però la idea és començar primer per un cantó, a transformar aquest sistema sanitari, i això s'ha de pensar no només a curt termini, sinó a llarg, a molt llarg termini, i a la vegada, doncs, a part d'aquesta transformació, també pensar que no vol dir aquesta transformació només maneres de gestionar diferent el mateix que estem fent ara, això no ens portarà enlloc. És necessari més diners, certament, però més diners per fer el mateix que estem fent, tampoc ens portarà enlloc. Per tant, home, requereix una reflexió molt profunda, requereix també molt consens i temps. I temps, això no es fa en uns mesos ni en un any.
Clara, vostè, de tot aquest escenari, d'aquesta equació que ara plantejava, quina relació hi pot tenir o hi pot mantenir? Bé, des del mes de desembre, vostè va anunciar la seva incorporació com a director d'infraestructura científica del Barcelona Beta Brain Research Center, això pertany a la Fundació Pasqual Maragall.
Sí.
És compatible aquesta activitat investigadora i la feina que poden començar a fer ara i amb vostè al capdavant, en participar, diguem-ne, de tota aquesta transformació, o això ja és una feina que cedeix a qui vingui?
No, això és una feina que li correspon, doncs, a qui està avui al capdavant, no, i jo encantat de tot el que s'hagi, el que pugui ajudar i que se'm demani, doncs encantat, però això ja no és una responsabilitat meva. Sí que, evidentment, des d'un punt de vista, i això sí que ho faig i no ho renuncio a fer, des del punt de vista de llançar idees que després, com totes les idees, es poden rebutjar perquè són, no tenen cap recorregut, o una part se'n pot aprofitar, o es pot aprofitar tota la idea en si mateixa. No? I des d'aquest punt de vista, doncs, participar en el que és el debat, en el debat públic, això sí que ho faré, participar ja molt més en detall, això, evidentment, dependrà de qui estigui avui al capdavant, del Consell Balcells, evidentment.
A nivell personal, ara, quin és el repte o què és el que es planteja, cap a on vol anar? Són ara ja 3 mesos en la nova feina, per tant, ja ha tingut el temps, diguem-ne, de fer l'aterratge i començar a marcar uns primers objectius?
Home, sí, aviam, des d'aquest punt de vista, tenim una sèrie d'objectius a veure com aquestes infraestructures, quan parlem d'infraestructures, moltes vegades potser els oients estaran pensant que parlem molt de, jo què sé, de ressonàncies magnètiques, que també en tenim, o de PETs, o de jo què sé, laboratoris, que també en tenim. No, però quan parlem d'infraestructures, bàsicament en aquest món de l'Alzheimer es parla del que són les cohorts i els registres, no?, precisament d'aquelles persones que de la manera més voluntària, de manera voluntària, doncs, participen en diferents estudis. Perquè els estudis en aquest sentit, en el camp de l'Alzheimer, són estudis que es fan en persones que encara no han demostrat o que encara no han mostrat la malaltia, no? És a dir, els símptomes, les causes i de la malaltia poden estar doncs 15, 20 anys abans de que la persona doncs desenvolupi els símptomes clarament com per pel seu diagnòstic, i per tant és en aquest període doncs on nosaltres focalitzem la recerca, intentant buscar per un cantó, és una línia molt important de recerca, doncs el que és el diagnòstic, que hi ha proves diagnòstiques que siguin més accessibles. Avui en dia el diagnòstic final d'una malaltia d'Alzheimer es fa moltes vegades doncs amb el que deia abans, amb un PET amiloide, o es fa a vegades amb unes intervencions com una punció lumbar, que són intervencions, ens agradi o no, invasives, no? I veure com a través potser de biomarcadors amb sang podem arribar a aquest diagnòstic, que serà molt més d'alguna manera senzill. El podrem començar a aplicar també en entorns que no siguin grans hospitals. És, per tant, aquesta és una de les línies clares de recerca, i una altra línia molt important de recerca que tenim és tot el que és la part també de prevenció i de factors de risc. Aquí també hem de dir, si em permet, ja que em deixa aquest espai,
sí, home, i tant,
doncs que amb el que és la prevenció, en aquest cas de malalties com l'Alzheimer, de malaltia com l'Alzheimer, hem de pensar només en una frase, que és allò que és bo pel cor, és bo pel cervell. Què volem dir?
Home, és bona aquesta, eh?
Sí, jo crec que aquesta és algo que ens hem d'anar quedant. El que és bo pel cap, el que és bo pel cor, és bo pel cervell. Vol dir que fer exercici físic, una dieta sana, deixar de fumar, no? Etcètera, són mesures que nosaltres apliquem tots, pensant en la nostra salut cardiovascular, també és important des del punt de vista de la salut del cervell.
Però des d'un punt de vista conceptual, doctor Gimon, això és molt important. Ho dic perquè sovint, així com el cor, no?, tenim aquesta percepció que podem fer coses per cuidar-lo, malalties com l'Alzheimer es prenen com una fatalitat, no? És a dir, jo, bueno, passava per aquí i m'ha tocat, no?
No, i és una fatalitat, en el sentit fatalitat vull dir...
Sí, no, però em refereixo a què es pot fer per prevenir, per entendre'ns.
Sí, és a dir, tu, en aquest sentit, la idea de dir, escolti, la prevenció també pot ser, evidentment volem prevenció molt més específica, clarament la volem, però aquesta idea del que és bo pel cor és bo pel cervell, crec que ens l'hem d'anar posant també tots al cap, sobretot aquelles persones de mitjana edat, no?, que, com deia abans, doncs tot el que és els canvis que es produeixen en el cervell es produeixen 15-20 anys abans de que la persona doncs doni mostres de tenir una malaltia neurodegenerativa. I és una altra línia de recerca amb la que ens movem, i la tercera sobretot també és la línia de neuroimatge, i la quarta la de genètica. O sigui, ens movem aquestes quatre línies, i bé, encara queda molt de camí amb l'Alzheimer, molta recerca per fer, molta, perquè aquest és el camí, clarament és el camí, la recerca, no en tenim una altra, i ens en queda molta, però jo crec que ho aconseguirem. Hi ha una frase molt maca a l'entrada de la Fundació, i que repeteix en algunes de les sales de reunions, que és una frase que va dir en Pasqual, el president i alcalde Maragall, en Pasqual Maragall, doncs que enlloc no està escrit que no sigui invencible.
Ara, quan estava parlant vostè, deia, ens queda molta recerca per fer, avui tenia aquells diaris aquí damunt, i veia la portada de l'Ara, que explica que l'Hospital Clínic, el Josep Trueta, de Girona, sí, Sant Pau i la Vall d'Hebron han patit ciberatacs russos. Sí. Avui fa just una setmana de l'atac, no té res a veure amb els russos, però fa una setmana, avui és dilluns, fa una setmana justa de l'atac a l'Hospital Clínic, i un dels elements que ha sortit al llarg de la setmana era de si les dades que es volien obtenir tenien a veure amb les dades d'investigació, no?, que hi ha a l'hospital, que després semblava que potser no tant, però és un element que ha aparegut. I m'han vingut al cap dues preguntes. Una, sí, si a partir d'això que ha passat aquesta setmana a la Fundació els amoïna aquesta qüestió, o s'han posat a treballar per veure com ho fem per protegir justament aquesta recerca que es fa. I l'altra, si com a conseller clar, van tenir molta feina amb la pandèmia. Però no sé si la qüestió de la seguretat o la ciberseguretat era una qüestió recurrent o que anava apareixent a la taula del conseller.
Sí, i per part de tothom li preocupa molt la part de seguretat i de ciberseguretat. El que van realment, no sé, jo no sóc un expert en ciberseguretat, però no és tan selectiu si entren a buscar coses molt determinades, com ells el que busquen és a on hi ha una bretxa, és a dir, on tu tens un forat de seguretat. Llavors ells entren allà i van a buscar dades. Per exemple, en el CSI, el Moisès Brogi,
el Consorci Sanitari,
fa uns mesos enrere, jo en aquell moment era conseller, el que s'anava a buscar, bueno, el que es va obtenir eren dades. Ells el que volen són dades, és a dir, vinguin d'on vinguin, volen
són dades de pacients? Dades de l'hospital com a organització? És a dir, quina és la dada que d'un hospital pot tenir valor?
Tota mena, perquè ells després el que fan és, en funció del que han aconseguit, és demanar un rescat. I que no es paguen aquests rescats. Però ells el que volen són aquestes dades. I, per tant, la ciberseguretat és algo que no estava sobre la taula del conseller de Salut, única i exclusivament, sinó que estava a la taula de tot el govern. És a dir, pensin vostès també que farà cosa d'ara d'un any la Universitat Autònoma de Barcelona va patir un ciberatac brutal. Clar, algú pot pensar, algú que ens estigui escoltant, però això només passa, perquè això he vist en algun grup d'aquests, no? Però això només passa a Catalunya? No. Escolti, no. Passa arreu del món i, evidentment, aquí el que hem d'estar cada vegada més és protegint les nostres dades. Per això es va crear fa uns anys l'Agència de Ciberseguretat, per primer donar un paraigües global a tot el que és l'administració, en el sentit que la seguretat no depengui només d'un hospital, no depengui només d'un departament. Dos, també la possibilitat de poder analitzar bé tots aquests incidents, de reforçar encara més la seguretat. Però, escolti, això és com, si se'm permet l'expressió, doncs com abans els bancs, que també serien segurs, ara ja no els atraquen perquè no hi ha diners, però també seguien produint aquests atracaments. Això és una carrera, és anar millorant cada vegada més, i els que facin aquests delinqüents també intentaran millorar les seves maneres de delinquir.
Aquest matí teníem ganes de parlar amb el doctor Argimon. Demà es compliran aquests 3 anys tan intensos des d'aquella declaració de l'estat d'alarma. Per tant, des del moment en què va començar la pandèmia, jo crec que de cop i volta ens va caure sobre el cap la pandèmia, no? Perquè més que arribar ens va abordar, sí. I ens va caure pel cap aquella pandèmia. D'allò en feia 3 anys i avui teníem ganes de parlar-ne amb el doctor Argimon. Enyora la política, doctor? Doctor Argimon?
Estic molt ben d'estic.
Està molt ben d'estar, eh?
Però mai a la vida es pot descartar res.
Encara ho diu, això, sí?
Home, sí, perquè...
No ha sortit prou escarmentat de la política, com per dir. Això ja està, ja ho he tastat, ja no m'interessa, diguem.
No, això... No, home, però això... Quan jo dic aquestes coses de... No es pot descartar res, això és una maldat. Això, jo dic, una maldat, diguéssim, ja l'entén vostè, doncs, sí, divertida, no, ja està.
Però vaja. Escolti, molt d'èxit, disfruti molt d'aquesta etapa, segur que des d'un punt de vista de la intensitat ja no serà, esperem, diguem-ne, el que ha implicat la gestió d'una pandèmia, però vaja, l'empresa tampoc és que sigui fàcil, eh? Vull dir que al final estem parlant d'una malaltia com l'Alzheimer, que malauradament té la incidència que té, que habitualment s'havia associat a la gent gran, que ara ja no tant, no? Vull dir, ara també parlava amb vostè la importància de ser-ho capaços de detectar quan abans millor, entre altres coses, perquè l'única certesa és que vivim en una societat que cada cop serem més gent gran, no? I per tant...
Exactament, aquesta sí que és una certesa. Certament, sí.
Aquí hi serem segur. Doctor Argimon, un plaer. Que vagi
un plaer
molt bé.
Igualment. Moltíssimes gràcies i tingui bon dia.
Que vagi molt bé i molt bon dia. El doctor Josep Maria Argimon, ara director d'Infraestructura Científica del Barcelona Beta Brain Research Center de la Fundació Pasqual Maragall. exconseller de Salut. Amb ell li va tocar gestionar tota la part final de la pandèmia com a conseller, la part del mig com a secretari general de Salut Pública, i tot l'inici estan al capdavant de l'ICS i, per tant, dels hospitals més importants del país. 9:20. Mira, en passen 5 d'un quart de 10. Fem una pausa molt breu per la publicitat i saludem ja el Xavi Barrena, a la Sílvia Angulo i avui també al Josep Maria Brunet des de Madrid.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El matí és actualitat, el matí és opinió, el matí són protagonistes, el matí és a Ràdio Estel.
Va, cobrim el temps de tertúlia d'aquesta setmana, d'aquest dilluns, aquí al matí a Ràdio Estel. Sílvia Angulo, com estàs? Bon dia, ben tornada.
Molt bon dia.
Xavi Barrena, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
A Madrid hi tenim avui el Josep Maria Brunet. Josep Maria, què tal? Bon dia, com anem?
Hola, hola, bon dia.
Bon dia.
Aquí esperant la moció de censura.
Esperant la moció de censura. Ara hi anirem. Bueno, només et falta una setmana i uns quants dies. Però sí, ara, ara
això
hi anem.
Serà un dels aconteixements de l'any.
Sí, tu creus? Com a tant? Pensa que després tenim moltes eleccions, Brunet?
Tot, ja en parlarem tot quan vulguis, però l'atenció mediàtica sí que serà forta, molt forta.
No, ara, no, ara,
que estem
ja, ara
en,
ja
anem. Amb clau electoral.
Home, i tant, que estem en clau electoral. La DNEP, que és avui el diari El País, explica que el debat començarà dimarts de la propera setmana. Això vol dir que dimarts, dimecres, dijous, estarem allà una mica ocupats aquests tres dies de la propera setmana amb aquesta moció de censura amb el Ramon Tamames. Com a candidat. Ara ja anem. Escolta'm, abans d'això, ara que parlàvem amb el doctor Argimon, demà farà 3 anys de l'estat d'alarma. Només farà 3 anys? Era a dir, només farà 3 anys? Però clar, és com si fos fa una vida aquella roda de premsa. De fet, la roda de premsa de fet va ser avui, és a dir, va ser el dia 13. Pedro Sánchez va fer una roda de premsa en diferit que va ser sortir, anunciar que hi havia l'estat d'alarma, però llavors dir-nos que encara teníem una mica de marge, però vaja.
No, tot plegat va ser, en fi, realment, clar, un aconteixement d'aquells que, si ara parlàvem d'un fet de l'any, aquest és un fet de, no, ja no, de, en fi, no solament de la legislatura, sinó d'un període temporal més ampli, per totes les seves implicacions, no? Sanitàries, òbviament, lo primer, aquelles imatges terribles, no?, del Palacio de Hielo de Madrid ple de taüts, no?, i esperant, en fi, que arribés més cadàver, és una cosa horrible, no? Sí. Vam veure imatges de tot el planeta d'aquesta naturalesa, no? Però, clar, les que tens més a prop doncs t'afecten més. Sí. Jo també vaig perdre algun amic, de manera que, en fi, va ser doncs una experiència vital doncs molt, molt forta, no? I políticament no diguem, també, perquè, clar, des d'aquell inici, no?, es va veure que, sobretot, encara estàvem en temps del lideratge d'en Casado, i el PP va anar per totes. Llavors la moció de censura primera que es va fer aquesta legislatura també va ser de Vox. En portem dos, això és un rècord, en una legislatura, no, jo no recordo cap que hi hagi que hem comportat dos intents de derribar el govern. Però hi va haver altres estratègies per intentar fer fora en Sánchez, perquè d'entrada hi va haver unes maniobres a la fiscalia per intentar que s'acceptessin les querelles que es van presentar contra el govern, per imprudència, per com havia doncs, gestionat tota l'estratègia davant de la pandèmia. Hi va haver qui va voler portar això al Suprem, als tribunals, i a la Fiscalia doncs, va haver moviments a favor de que s'acceptés i que la Fiscalia l'emprenés contra el govern. I recordareu, no?, l'episodi, perquè el que era tinent fiscal del Suprem va anar a una emissora de ràdio a fer una entrevista per denunciar com fiscals de la Fiscalia de dretes, per entendre'ns, gent ideològicament molt marcada, havia anat al seu despatx a pressionar-lo perquè s'acceptessin les querelles i la Fiscalia doncs, actués en el mateix sentit, querellant-se al Tribunal Suprem. O sigui, les maniobres que hi va haver en relació a la pandèmia, polítiques, són per fer-ne un llibre. I, per tant, bueno, doncs, realment, el Salvador Illa, que ara està en una altra funció, no? Deies com canvien les coses amb el temps, doncs, en fi, va tenir, jo crec, un cert mèrit, no només en la qüestió sanitària, sinó, en fi, vam fer front políticament a tota aquesta estratègia.
Sílvia.
Bé, hem viscut una situació que ara, mirant cap enrere, sembla que hagin passat 20 anys. És a dir, és un risc també, perquè com a societat hem oblidat el que va passar fa només 3 anys. Sembla com si estigués tot ben enterrat i que no... Bueno, suposo que també és una manera de sobreviure, no? La gent intenta evitar, doncs, tornar a posicionar-se en una situació en la que vam patir molt d'estrès i va ser una situació molt complicada, no només per estar tancats a casa, sinó perquè els hospitals van viure una situació brutal. És a dir, són milers i milers de morts que si t'ha tocat de prop, doncs ho tindràs sempre a la ment perquè molta gent no es va poder acomiadar dels seus éssers estimats, i això és una cosa que no s'oblida mai. Sobre la gestió de la pandèmia, doncs dubto que es puguin fer bé les coses en moments així, de manera que no hi havia no hi havia protocols, no hi havia coses que estiguessin ja preparades per abordar una situació com aquesta. És a dir, no sé si heu vist la sèrie aquesta a England, en la que surt el que va passar la pandèmia a Regne Unit durant el mandat de Boris Johnson. Allà també es van fer barbaritats, és a dir, barbaritats que encara el persegueixen, perquè es van celebrar festes, van passar de tot de determinats col·lectius del govern del confinament. No sé, tot és un aprenentatge, no? Però sí que és veritat que políticament el govern del PSOE va poder tirar endavant amb tot el que amb tota la situació tan complicada que tenia, malgrat que va tenir l'oposició frontal del PP i també de Vox. De fet, hem de recordar, i també dels jutges, que el Constitucional va declarar que els estats d'alarma
no van ser constitucionals.
No van ser constitucionals, quan ells mateixos es van tancar a casa seva, és a dir, no van celebrar cap ple. Doncs són qüestions que bé, doncs s'han de tenir en compte a l'hora d'abordar la propera, per exemple, moció de censura que tindrem la setmana que ve. I després també, que és la sensació que hem estat amb el govern del Pedro Sánchez, en el govern de coalició amb Podemos, és que sempre hem estat en campanya electoral per part de l'oposició, també, perquè han volgut fer oposició de qualsevol dels problemes, siguin pandèmia, siguin lleis, de tot el que ha anat sorgint al llarg de la legislatura. I bé, jo crec que en aquest sentit el govern del Sánchez sí que se'n van sortir, igual que es va tirar endavant el govern català en una situació que també era inèdita. Hi ha moltes morts sobre la taula, és veritat, i moltes qüestions que encara s'han de determinar, com el que és el que va passar a les residències de la gent gran, qüestions que no haurien de tornar a passar i que sí que ens hauria de servir per posar certs protocols i certs també controls, no?, del que està passant en determinats centres sanitaris i també amb les residències de la tercera edat.
Xavi.
A veure, jo crec que a nivell general la pandèmia va ser una mena de cirereta, no? Sobretot per tota una generació que havíem crescut als feliços 80 i 90 i que ens creiem ja com a societat invulnerables a qualsevol dels sotracs que té la història, que el 2008 vam començar a intuir que no ben bé, que això de la invulnerabilitat no, potser no acabava de ser així, i la pandèmia va ser un cop molt fort, no? Perquè ara que han passat 3 anys, jo crec que ja es pot dir que quan et trobes amb un fet així, no hi ha reacció immediata possible que eviti tot el que moltes de les morts que van passar. I clar, trobar-te al segle XXI que realment entre que un estat o un conjunt d'estats reacciona a un fenomen nou com és aquest, fins que hi pot posar remei, passen uns mesos, que és el que es va trigar en aplicar les vacunes, que es va ser extremadament ràpid, però clar, d'aquests mesos molta gent es va quedar pel camí. I reconèixer que no s'hi podia haver fet més, sempre amb un més menys 5%, eh? Evidentment, si hi ha episodis que tots recordem que, no, que sí que s'hagués pogut fer més, no? Però assumir això és assumir la nostra pròpia debilitat, no? I llavors, en aquest món en què ja sabem que no són invulnerables, ara sembla que passin moltes més coses, no? S'ha com accelerat, i la mostra seria la guerra ara de fa un any, que va començar fa un any de la invasió russa sobre Ucraïna. A nivell polític, jo crec que en la pandèmia van emergir els dos grans lideratges que hi ha avui dia a Espanya, que són el de Pedro Sánchez, o sigui, podem dir que es va consolidar el de Pedro Sánchez, i va emergir a nivell nacional el d'Isabel Díaz Ayuso. Per sort per Sánchez, el PP encara no ha assumit que la seva líder natural i la seva millor opció electoral continua sent Díaz Ayuso, i amb això s'arrepengen. I després, mirada petita aquí a Catalunya, bueno, aquí vam veure com certa pugna entre Quim Torra, Junts, Pere Aragonès, Esquerra, per veure qui gestionava millor la pandèmia, no? Això va ser una cosa que no s'ha explicat gaire, però que va generar molta tensió dintre del govern.
Passa que fixeu-vos que és... amb la de coses que van passar, amb la gravetat de les coses, no parlo políticament, em refereixo purament mèdiques de pandèmia i de la gestió, la imbrincació que va tenir amb la política i amb crisis polítiques va ser tan forta que avui continua sent, que el propi Argimon ho deia, molt complicat ara, d'entrar a fer una anàlisi del que va passar perquè no ens torni a passar, perquè és... Avui seria pràcticament impossible de tirar endavant una anàlisi d'aquestes característiques que no acabés derivant només una altra vegada en un pim-pam-pum polític, no? Sense assumir que segurament no es tracta de mirar què va passar per políticament tornar-nos a barallar entre nosaltres, sinó per dir, escolta'm, això que es va fer d'aquesta manera, tècnicament, què hem de canviar perquè no ens torni a passar si ve la grip a no sé què, la grip B, la grip aviària o la malaltia, és que no en tenim ni idea del que pot venir, no?
Som una societat molt polaritzada, sí, amb la qual qualsevol discussió tècnica acaba derivant en política.
Sí.
I clar, i per fer una discussió que acaba sent política ha passat molt poc temps. I falten, 15-20 anys perquè fins i tot la gent reconegui que els seus potser no van fer bé això i els altres reconeguin que els seus tampoc van fer bé.
Passa que els que hi entenen de medicina no ens garanteixen que els tinguem 15 o 20 anys, eh?
Clar, i
aquí està el tema.
I a més, si ve una altra cosa, segur que serà ben diferent de la Covid, amb la qual cosa el que es va fer per la Covid segurament no servirà. I també necessitarem aquest temps de reacció com a estat, com a societat, per fer-hi front, i en aquest temps també s'hi quedarà gent. Clar, i això és una cosa que hem d'interioritzar, perquè a vegades esperem dels estats i dels governs dels estats solucions màgiques que, més enllà de la seva capacitat de gestió, no hi són.
Sí, però hi ha discussions que no les tenim i les hauríem de tenir. I això ens val a nosaltres aquí i a Madrid, Josep Maria. És a dir, aquí vam construir 5 presumptes hospitals. No, eren un hospital sencers, plantes... Estan buides.
Sí. Estan allà.
I no en parlem. A Madrid es va fer el que es va fer, i ho teniu com ho teniu, Josep Maria. És a dir, està buit. I aquesta és una discussió que ni allà no ho sé, a Madrid no sé si discutiu gaire, diguem-ne. Però aquí? Tu has sentit a parlar una altra vegada de tota aquella ampliació que vam fer a Cuita Corrent a Lleida, que la vam fer, i es va pagar, i aquells mòduls es van fer.
I el problema és que...
I allà estan buits.
Està buit perquè falten metges. És a dir,
sí.
Tindrien un servei si hi hagués suficientment personal, perquè hi ha necessitats, és a dir, hi ha llistes d'espera, hi ha gent que està esperant a casa seva una operació, és a dir, que si hi hagués personal sanitari, això estaria ple. Però com el problema és falta de recursos, perquè no és que no hi hagi personal sanitari, sí que n'hi ha, cada any es matriculen i formem a centenars de metges i a centenars d'infermeres, molts d'ells que marxen a l'estranger perquè aquí no troben una feina que els hi paguin el que haurien de cobrar, doncs acaben marxant. I estarien plens. És a dir, aquest és el problema, no hi ha recursos per pagar a més sanitaris. I què passa? Que 3 anys després de la pandèmia, els centres sanitaris tornen a estar col·lapsats. Perquè parlem dels problemes que tenen a Madrid amb la sanitat pública, però aquí també hi ha moltes llistes d'espera. A Catalunya hi ha molta gent que està esperant i esperes més d'una setmana perquè t'atengui el metge d'atenció primària. Doncs són qüestions que tornarà a passar una crisi sanitària i tornarem a tenir el mateix problema, perquè d'això sí que no aprenem.
Josep Maria...
Sí, a veure, a Madrid va ser, sí, polèmica la construcció d'un hospital, no? Isabel Zendal, que havia de ser, doncs, la joia de la corona, no?, que se'n diu, respecte de l'actuació en situacions de crisi, com va representar, sobretot, clar, els primers mesos de la pandèmia. Però, clar, la veritat és que la politització, com dèieu, és immediata, inclús de les qüestions més tècniques. A mi això, la veritat és que no, ni em sorprèn ni m'espanta, en la mesura en què, clar, la medicina no és només una tècnica, no? No és només el que pot fer un metge per curar-te, sinó el que té un metge com a mitjans per fer la seva missió. Per tant, que el pressupost públic i com s'emplea, i que, doncs, si s'ha de fer un hospital o s'ha de reforçar l'assistència primària, o sigui, tot això, òbviament, és objecte d'un debat que han d'acabar decidint els polítics. No són els gerents de l'hospital els que tenen tot el poder, excepte per administrar allò que ja tenen concedit des del poder polític. Per tant, en fi, això sempre serà així. La politització de... Imagineu-vos si en el terreny de l'energia estem igual, per exemple, no? Podem imaginar una qüestió més tècnica que el subministre energètic i d'on es poden obtenir les fonts de subministre, i òbviament és objecte d'un debat polític intens, permanent, i que serveix, doncs, per desgastar un govern. Jo crec que aquesta legislatura, la característica bàsica precisament ha sigut aquesta, és a dir, que tot s'ha utilitzat d'una manera exagerada per la lluita política. Democràcia vol dir organitzar la lluita per al poder, no? Els partits polítics existeixen com instruments per arribar a exercir el poder polític. Però, clar, aquesta legislatura ha sigut molt exagerada. Jo, fixeu-vos, visc a Madrid des de l'any 1985. Era la primera legislatura de Felipe González. En fi, la vida política no ha sigut mai un passeig, però jo diria que el grau de tensió i de crispació que hem viscut en aquesta legislatura, Només s'ha de veure com del Parlament ha desaparegut l'oratòria parlamentària. No sé, diputats com en Carlos Solchaga, en el seu moment, que defensava les seves posicions amb, diguéssim, amb una qualitat de les intervencions, ara tot és molt barroer. I, per tant, jo diria que aquesta doncs és la característica principal dels temps, no? que hem viscut. Realment, a Madrid hi ha un problema greu que dura ja mesos, però, clar, focalitzat sobre l'assistència primària. I, en fi, jo crec que, clar, quan parlem d'Ayuso com a fenomen polític, sí que està molt vinculat al que va passar en quant al confinament, el desig de molta gent de que doncs, es recuperés el pols vital. El sector d'hostaleria i turisme, per exemple, a Madrid, doncs, els últims anys ha sigut un autèntic boom. Clar, aquí hi ha molta gent que va perdre molts diners i, per tant, hi va haver molta pressió política. I jo crec que Ayuso és una, diguéssim, una criatura d'aquell moment. Però jo, en una situació més normalitzada, ho vull veure, eh? Vull veure la possibilitat de que es consolidés com un lideratge que vagi més enllà de la presidència d'una comunitat autònoma, que és important, però que, en definitiva, en una situació, ja dic, normal, per entendre'ns, sense emergències, doncs, en fi, jo crec que no tindria tantes possibilitats d'aconseguir resultats com els que va aconseguir les autonòmiques d'aquells moments, no?
Sí, sí.
Quan, a més, basat en un error del propi PSOE.
Passa que això, Josep Maria, clar, ja es va dir quan amb les darreres eleccions que va tornar a guanyar-les arrasant. Vull dir que fa temps que es diu i, en canvi, tant quan ha anat a les urnes com que quan s'han fet enquestes, sempre puja.
Bueno, a més, escolta, aquí hi ha un altre fenomen, eh? que és per dedicar-li una tertúlia sencera, que és el PSOE a Madrid. Clar, el PSOE a Madrid és que els mateixos...
No, per dedicar-li una tertúlia primer hauria d'existir, eh?
Hauríem d'explicar molt bé qui és, perquè la gent no sap ni qui és.
Jo vaig estar a Girona ara fa uns mesos i em va cridar molt l'atenció una sèrie de pintades que hi havia dient Ayuso ven per acá i, en fi, no sé qui les havia fet, s'havia pres la molèstia, però em va cridar l'atenció que a Girona hi hagués qui s'hagués dedicat a reclamar la presència de l'Ayuso. En fi, em va semblar pintoresc.
No, jo deia allò de l'Ayuso perquè, sota el meu punt de vista, Ayuso canvia el model d'oposició al socialisme que fa el PP, no? És a dir, fins ara el PP, l'oposició o la gestió que ha fet sempre ha sigut de mantelleta i, no?, i peineta, no? Molt agafada als valors tradicionals i clàssics de la dreta conservadora espanyola. Llavors, ella, com a presidenta d'una comunitat que té una capital oberta en tots els sentits, ella el que fa no ho agafa per una vessant social, sinó que fa pura oposició econòmica. És a dir, fa la posa en uns nivells de dreta europea, no? Que si impostos, que si activitat econòmica, que si obrir diumenges, que si no sé què. Llavors, aquesta dreta, estic segur també que fora de Madrid pot convèncer a molta més gent o molts més partidaris que la dreta de la peineta i la Setmana Santa, no? Que és la imatge aquella d'aquell govern de Rajoy tots en una processó de Setmana Santa, no? Perquè té una imatge com antiga, com passada de moda, com sí. Fins i tot franquista.
Però el Feijó no el veuràs, aquí. No el veuràs fent aquest...
Bueno, el Feijó ja modula, també, però l'altre dia vaig estar un cap de setmana a Anglaterra i hi havia el Telegraph, li dedicava una pàgina sencera a Díaz Ayuso explicant tot això, explicant tot el tema de l'oposició ideològica sobre el concepte liberal econòmic. I aquesta novetat, jo crec que podria fer menys antipàtica al PP en aquelles zones, com per exemple Catalunya, on les seves bases i els seus diputats caben en un taxi.
A veure, Ayuso va representar molt quan aquí estàvem en el confinament i allà tenien la llibertat, no? Pels restauradors era la màxima representació política que podien tenir perquè podien obrir qualsevol hora. i aquí estàvem encara amb unes restriccions molt fortes. I no només això, jo crec que... No sé si Ayuso pot caure simpàtica a tot arreu, fora de Madrid, és a dir, una persona que esgrimeix el Madrid és Espanya, és a dir, com si Madrid fos tot... Fora de Madrid, no sé si aquest discurs tan centralista amb aquestes polítiques tan agressives contra la perifèria, és a dir, contra aquest dumping fiscal, perquè és el que estan fent des de Madrid, no sé si resulta gaire simpàtic en altres comunitats, ja sigui Andalusia o ja sigui Castella i Lleó, Castella-La Manxa, que estan al costat, i Madrid funciona com a succionador de tota la població i de tots els interessos econòmics de les comunitats que estan al seu voltant. Sí que és veritat que el Moreno Bonilla està intentant copiar el model liberal d'Ayuso. No sé si se'n sortirà perquè Andalusia és molt diferent a Madrid. No té...
Però que Madrid sigui succionador no és derivat d'Ayuso. Això ja ve d'Aznar, és aquell article del Pasqual Maragall de Madrid se va. És tota la política econòmica d'infraestructures
sí, d'Aznar, s'ha agreujat,
de concentració a la capital.
S'ha agreujat amb Isabel Díaz Ayuso. Les polítiques que està fent ara, és a dir, amb una llibertat perquè tu obris un negoci allà sense demanar llicències, per exemple, per posar una de les qüestions, les facilitats que dona per la concentració d'indústries allà són una sèrie de mesures que el que fa, vale, repercuteix també en el que està passant aquí a Catalunya o que pot passar al País Basc, però també en el que passa en el seu voltant. És a dir, si tu has d'obrir una empresa al costat, a Castella-La Manxa, doncs l'acabaràs obrint a Madrid, perquè tens més facilitats per fer-ho.
Josep Maria.
Sí, no, sí, que aquests aspectes, òbviament, ella els ha subratllat, no? Ella vol ser una dirigent doncs, que faci de Madrid realment un referent, inclús internacional, i de la seva figura. No m'estranya que hi hagi mitjans de comunicació doncs, que captin el fenomen i que la gent que tenen treballant a Madrid els hi dediqui de quan en quan una plàgina. Però jo, fixeu-vos, crec que l'Ayuso amb tot és més Espanya canyí que la direcció sota les mans ara del Feijó. És a dir, això en relació a Catalunya també té un reflex. El Feijó, el primer viatge que va fer a Barcelona va ser per parlar de la nacionalitat catalana, per fer-se el simpàtic, òbviament, és a dir, per intentar doncs, també participar de la distensió política que, en fi, que el Sánchez sempre considera un mèrit propi. No? Jo diria que ell, d'entrada, va procurar, va sondejar la possibilitat de fer un discurs amable, inclús va parlar de la llengua i va parlar això de la convivència lingüística. En fi, va intentar tocar el violí d'una manera diferent a la percussió a la que es dedica l'Ayuso constantment, també respecte a Catalunya. No li va acabar de sortir bé perquè doncs una persona que s'havia portat des d'Andalusia a la direcció del PP a la calle Génova, que és on, la famosa no, seu del PP, dic, no li va sortir bé perquè l'Elías Bendodo, que és aquesta persona a la que faig referència, intentant interpretar el jefe, va fer en aquell moment unes altres declaracions doncs, parlant de la possibilitat de que el PP doncs, reconegués l'estat plurinacional. Se li van tirar a sobre des de Vox, òbviament, fins a molta gent del propi PP, que considerava inconcebible, no?, que hi hagués aquesta evolució. Però per mi va ser simptomàtic tot aquest episodi de l'inici del Feijó, perquè amb l'Ayuso penseu que si algun dia fos la dirigent del PP, les seves polítiques respecte a Catalunya doncs serien molt més restrictives de les que pugui portar eventualment, si a les properes generals les guanya el PP, en Feijó des de la Moncloa. Ho dic perquè ell té una experiència com a president autonòmic que pesarà, que sempre pesarà. Evidentment, no estarà mai a favor d'un referèndum ni de res que tingui a veure amb la paraula autodeterminació. Això sí que és allò de mentar la bitxa. Però la possibilitat d'un clima polític diferent amb l'Ayuso, ja us dic jo que tindríem notícia cada dia. Però seria la convivència molt més complicada, i jo crec que no només per la qüestió de Catalunya i les relacions polítiques amb els partits que tenen representació al Congrés, sinó diria que en definitiva sobre la manera de fer política. Tot seria més brusc i tot seria més conflictiu.
De moment, la política espanyola el que ens regalarà la setmana vinent és una altra moció de censura a Pedro Sánchez. Mai abans en una legislatura n'hi havia hagut dos de mocions de censura. Tenint en compte que Pedro Sánchez ja va ser president a partir d'una moció de censura, portem a un ritme de mocions de censura que el que havia de ser un mecanisme extraordinari s'està convertint en mecanisme habitual de la política espanyol al Congrés dels Diputats. Sembla que sí que de 2 o 3 anys o 2 anys i mig no fem una moció de censura, no som ningú. I finalment la setmana que ve arribarà al Congrés aquesta moció de censura que l'haurà presentat un grup de l'ultradreta que defensarà un candidat que vindrà de l'extrema esquerra.
Sí, sí, és
aquest és el panorama, diguem-ne, el panorama ve a ser una mica aquest, eh? I que ja veurem cap a on portarà una altra vegada la discussió, perquè, vaja, tothom quedarà descol·locat i el Congrés dels Diputats no hi serà Feijó, en fi. Fem una pausa per la publicitat i ara en parlem d'aquesta moció de censura.
Ràdio Estel.
Ens escoltes amb l'app de Ràdio Estel Oficial. Fantàstic. Ara, si vols que sigui espaterran, actualitza l'aplicació i tindràs accés a moltes més coses. El directe, la ràdio a la carta i també els podcasts i el canal exclusivament musical Més Estel. Ja ho saps? Actualitza l'app de Ràdio Estel i tria entre totes les opcions. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. A causa de la inflació, més de 7.000 famílies ateses per Càritas Barcelona han reduït la despesa en alimentació i un 65% han deixat de comprar productes frescos. Ajuda'ns a garantir les seves necessitats més bàsiques. Fes un donatiu a Càritas.Barcelona al telèfon 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Càritas, sempre al teu costat. L'actualitat que esperes amb anàlisi i rigor al punt de les dues. Estel Migdia, amb Xavi Toscano. De dilluns a divendres a partir de les dues, tota la informació i els seus protagonistes a Ràdio Estel. Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Et guiem cap a l'actualitat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Que parlàvem d'aquesta moció de censura de la setmana vinent. Deia abans el Josep Maria que segurament la moció de censura, si és que ho necessita, la campanya electoral permanent en la qual vivim, serà l'arrencada oficial ja de la campanya electoral espanyola. És una campanya electoral com per etapes, no? Com en parades, per entendre'ns. Primer vindran per nosaltres municipals, per molts llocs d'Espanya seran municipals i seran autonòmiques, ara just abans de l'estiu, i en principi, doncs això, quan l'any ja toqui acabar-lo, doncs amb aquestes... amb aquestes eleccions generals. I tot plegat ja eclosionarà a partir d'això, doncs, dimarts, dimecres i dijous de la setmana vinent. D'entrada, amb el morbo de veure què diu Tamames. Bé, això ja és un món, diguem-ne, en ell mateix, que pot ser apassionant. I després a veure com es discuteixen entre ells. Bé, pot ser una moció de censura una mica surrealista, en la qual vaticino que Tamames dirà el que li sembli i després els grups polítics es discutiran del que creguin. Saps? Que no sé si exactament tindrà massa a veure una cosa amb l'altra.
Bé, aquí el Pedro Sánchez ha de mesurar molt com li respon a Tamames, és a dir, no pot agafar i fer les respostes que li fa el Feijó en el Senat. És a dir, ha de mesurar molt les seves respostes. Sí que és veritat que aquí, des d'un inici, el PSOE s'ha volgut prendre en sèrio aquesta moció de censura perquè li va bé, estratègicament, li va bé de cara a la campanya aquesta en la que estem immersos durant el llarg de l'any. I ho agafa també perquè ho entoma d'aquesta manera també perquè li va molt malament al PP. El PP en tot això queda molt desdibuixat. Queda desdibuixat perquè el Feijó no pot participar. Ja ha anunciat que no anirà, tampoc, que no pensa anar presencialment a veure la moció de censura, i també perquè obliga a posicionar-se. Ells han anunciat una abstenció, el PSOE està aprofitant per dir-li que es posicioni en contra, com ja va fer el Casado a l'anterior moció de censura, i tot això estratègicament li funciona al PSOE en un moment en el que el govern de coalició està immers en aquesta crisi en la que estan cada dia barallant-se públicament, ja sigui per la llei del només si és sí o per altres qüestions. Llavors, ho aprofitarà. Per això l'ha situat estratègicament la setmana que ve, després Setmana Santa, i comencem la campanya.
Bé, per començar, és una moció que es mou entre Berlanga i Vallenclan, perquè entre un candidat que ve del Partit Comunista, que es presenta com a candidat d'un partit d'extrema dreta, amb un senyor de quasi 90 anys, amb un debat polític de 3 dies, no ho sé, tot plegat és com molt estrany. Jo no tinc tan clar que Pedro Sánchez no hagi de ser dur amb Ramon Tamames, perquè a última hora Ramon Tamames, per pròpia voluntat i perquè vol acabar així la seva vida política, es presenta sota les sigles de Vox. Llavors, Sánchez pot córrer el risc de, si tracta amb certa displicència o certa suavitat Tamames, s'acabi confonent amb que es tracta Vox de determinada manera, no? Jo crec que la fermesa que han mostrat els partits democràtics amb Vox, jo crec que s'ha de mantenir en aquesta moció de censura. Una altra cosa és que el propi discurs de Tamames segurament a qui menys agradarà
serà Vox.
Per això dic que forma part d'entre l'esperpèntic de Vallenclan i les pel·lícules de Berlanga, no? I evidentment és una jugada ideal pel PSOE, perquè és el que has definit perfectament. Vull dir, el PP queda fora de la foto en un spot de 3 dies a mes i mig o 2 mesos de les municipals i locals a moltes comunitats espanyoles i a 6 mesos de les generals. També et diré que el PP no es pot queixar gaire perquè el fet de que Feijó no pugui participar jo crec que és positiu pel PP.
Sí, per ell, sobretot per Feijó.
Per ell personalment i pel partit. Amb la qual cosa, doncs, bueno, és això, un spot de 3 dies, Vox tindrà els seus titulars, el PSOE i Pedro Sánchez tindrà els seus, i sobretot el PP no tindrà els titulars dolents que tindria, amb la qual cosa, una mica de win-win-win.
Josep Maria.
En fi, deixeu dir una barbaritat. Us diria que aquest debat té molt poc interès polític.
Sí.
En canvi, té molt interès mediàtic, òbviament. Per què crec que té poc interès polític? Perquè segurament no canviarà res. És a dir, el dia després no és que sortirà el sol, és que sortiran les mateixes aliances polítiques i amb els mateixos problemes que tenen ara. És a dir, haurem viscut una entrega d'Òscars a Hollywood i això, doncs, i tindrem una passarel·la al Congrés també, i no dic que hi hagi modelets, però hi haurà també molt interès en veure les cares i tot això de les cròniques, les contracròniques, és el que ens farà molta gràcia, doncs, veure com va anar aquell, què va dir l'altre, que es deia el passadís, en fi, tota la vessant show serà molt important. Però el dia següent tot estarà igual. S'haurà rebutjat una moció de censura. En Tamam és, doncs, diem que aquest és l'últim capítol, però segur que ell pensa que és el penúltim, i, per tant, seguirà sent una persona que buscarà protagonisme, doncs, a la vida social, política, i seguirà fent llibres sobre totes les qüestions, en fi, perquè és un lletraferit, i doncs, segur que troba immediatament, farà un llibre sobre aquesta moció de censura, no m'estranyaria, això, i no farà una pel·lícula perquè no té mitjans, sinó també faria una pel·lícula. I ja dic, segurament tot continuarà igual perquè el govern no es trencarà, perquè les ministres de Podemos seguiran sent, doncs, en fi, persones mal vistes pel PSOE, que no s'atreveix a dir-los res perquè, doncs mira, que hagan su camino, i que encara que ens treguin vots, doncs mira, si cal, ja els hi presentem una proposició de llei diferent i els hi canviem el que van fer malament, no? Per tant, en fi, la relació, doncs ja veieu, aquí s'està construint una col·laboració nova entre, en fi, l'òrbita socialista i Esquerra Republicana. Es van votar els pressupostos al,